enfrontats a
tota aquesta gent. No, però fa molta por.
Ja, ja. Però vull dir que Val Kilmer, no sé.
No, però Val Kilmer ha anat una mica de baixa.
Ara sí, però no sé quina pel·li era.
Sí, però si tu tens una cosa...
No, no, però si el tio, és que el problema no és que estigui molt fort. No, el problema és que està boig.
Sí, que et mira aquella mirada, eh?
Allà et dius que tu veus que no són molt forts, però no et barallaries mai amb ells, perquè...
Perquè la persa...
Cuidado conmigo, que estoy muy loco, eh? Sí, sí, sí. Això. Aquest tio, imagina si està loco, que en el rodatge d'aquest de Shooter, va atropellar deliberadament el seu doble.
Però atropellar què, amb cotxe?
Amb cotxe, va agafar un cotxe.
Amb una furgoneta d'aquestes.
Amb una furgoneta i el va...
Salta't això!
Sí, a ver si és el doble, a ver si és tan bueno com especialista.
El stunt.
Li va trencar diversos ossos i el va enviar a l'hospital. Òbviament, el doble, l'especialista, el va denunciar, però ha mort abans del... Bueno, el que ha mort és Tom Sizemore.
Ah, no el doble.
No el doble.
Val, val. O sigui, no han arribat a judici perquè s'ha mort.
Perquè s'ha mort, sí. Tep!
Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla sangrándolo pa cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña.
No sé si ja l'havien posat aquesta cançó, és molt possible.
Hem fet no el recordo, eh?
Sí,
no,
ja m'hi serà.
360 exacrables.
A la de Montgomery, segurament.
Però bé, el pèl, la veritat. Perquè Tommy era malo, malo, eh? Era malo, malo. Poc després del rodatge de Black Hound...
Paco s'ha matat.
Per què li dieu així tan malament? Black Hawk. Moment, o sigui, Black Hound, què vol dir Black Hound?
Hound.
Black Hawk.
Black Hawk. Black Hawk derribado.
Mira, li direm s'ha matat Paco.
S'ha matat Paco, ja està.
Black Hawk derribado.
La pel·lícula s'ha matat Paco.
Black Hawk down. I tornen a arrestar-lo per donar-li un cop de puny a la cara a una dona i després donar-li puntades de peu al terra. Vull dir al terra la dona, no que li doni peu al terra. Segons sembla, era la seva nòvia i van discutir per alguna cosa relacionada amb el casament. Per aquest incident el va fer fora...
Com fem les taules? Això porta molta atenció, eh?
La van fer fora de la sèrie Robbery Homicide Division de la CBS.
Vinga.
Heidi.
La música bona avui, eh?
Sí. Heidi, per què posem Heidi? Per aquest home, que ningú...
Aquesta és en castellà, eh? Veig, no és la japonesa, eh?
Que la tornen a fer, vaig sentir l'altre
dia. Ah, sí?
Dia. Sí.
Però la versió nova o la mateixa?
No, la versió nova. Que l'han remasteritzat. I que quina necessitat hi havia?
No, la deixes igual.
A part de que Sergi Mas pugui seguir fent aquells meravellosos muntatges
calla,
que feia.
Calla. Allò millor no recordar-ho, de veritat.
De cómetelo.
No, prou.
A veure, sube clara.
Però no vull saber res, no vull saber
bueno,
res.
Bueno, Tommy... Per què posem Heidi? Tommy també havia tingut de nòvia a Heidi Fleiss. No sé si us recordeu qui és Heidi Fleiss.
Heidi Fleiss.
La madame de Hollywood, la proxeneta, la que aconseguia les prostitutes per tots els actors.
Sí, per Charlie Sheen i tota aquesta penya.
Sí, aquesta dona va ser nòvia de Tom Sizemore.
Mare.
Però és que, a més, no només... És que la Heidi Fleiss va denunciar a Tommy, quan el seu exnòvio, per violència domèstica, assetjament i intimidació. I va ser condemnat, ara sí, tenim una condemna, a 6 mesos. Però, atenció, que dintre de la seva sort, va canviar la condemna de 6 mesos per un tractament de rehabilitació per sortir-se'n de les drogues.
Clar, no sé, suposo que us ho imagineu, però la rehabilitació no va acabar de funcionar. I moltes vegades va saltar aquesta bona conducta de la llibertat condicional i fallava sistemàticament aquests tests de drogues que li feien. Després de molts avisos, el jutge Antonio Barreto de Califòrnia li va dir que hi havia dues maneres d'en sortir-se. Una era la rehabilitació i l'altra és la mort.
Que t'ho digui el jutge ja és molt fort, eh?
Sí, sí.
Mira, vostè o va a la rehabilitació o es morirà.
O es morirà. La veritat és que tenia raó. Un mes després el van condemnar a 17 mesos de presó i 4 de rehab, de rehabilitació. Però no va complir la condemna de presó. Tenia molta sort aquest
tema. Entra en una espiral de despropòsits i segueix pel mal camí. Tommy té dos fills... No sé com encara hi havia dones que s'apropaven en aquest desgraciat.
Home, és que...
Té dos fills...
Què passa, que no se'n parlava d'això?
Sí.
I es quedava allà amagat, perquè clar, a veure...
Encara que no es parlés, quan ja estaves una hora amb ell, ja deies...
Ja veies que no, això no anava.
Sí. Té una nòvia, s'aparellen i la deixa embarassada i té bessons. La noia, amb un atac de lucidesa, molt prudentment aparta els fills del seu pare i s'allunya de l'actor. L'actor, que la seva carrera ja anava pel pedregar, i es posa a fer realities sobre la seva vida i explicant ell en realities a la televisió americana els seus intents de rehabilitació i de tornar a la vida normal.
Sí, intentava treure una mica de rèdit d'això.
Sí, però una cosa és la televisió i l'altra és la vida real. I una nit, La policia, alertada per uns trets, apareix a casa on ja havia el Tommy i el troben absolutament passat de cristal i de metamfetamina, l'arresten i el jutge, aquest cop el fiscal adjunt del districte, un senyor que es deia Sean Carney, diu: crec que és clar que pel seu historial que la llibertat condicional no és la resposta. Va fer servir, atenció, amics, un Wisinator.
A veure,
va mentir al tribunal.
Jo ho he buscat al Google i no ho he mirat.
De violència domèstica i d'enganyar els tribunals. Aquest tribunal necessita enviar-lo a la classe de rehabilitació de la qual no es podrà escapar. La presó. 16 mesos a la presó.
Re.
Anem al Wisinator.
Wisinator.
Què és?
Mira, jo només et dic que he obert una pestanya, he posat Wisinator al Google i he tancat la pestanya. No he mirat ni el resultat, però ja he pensat, ja no anirem bé.
Sí, no anem bé.
No anem bé, oi?
Sí, va, no anem bé.
Per començar.
Però que consti que no sabíem...
No ho hauríem de saber, tampoc, no?
No, et juro que jo no ho sabia, que era un Wisinator.
Però et sorprèn que no ho sabessis.
Sí, però ara em penso anar a buscar...
No.
Posa Wisinator a Wallapop. A Wallapop, quant no cuesta un Wisinator?
No, els que usava, la veritat, són una mica marranets. Ja t'ho dic així, de clar. Bueno, perquè, a veure, és un aparell, és una joguina sexual,
val,
per simular la pluja daurada.
Oh!
O sigui, és com un penis de mentida que fa pipí. I aleshores tu t'ho poses, però clar, no poses, si no vols que sigui...
Però tu el pots carregar amb el que vulguis.
Aleshores...
Sí, normalment la gent el carrega amb el que es fa una pluja daurada.
Ell feia servir el Wisinator per fer les...
Perquè ja, sí, segurament l'única persona en aquesta casa que sabia que és un Wisinator és Òscar Nin.
No,
sí, Òscar Nin, sí.
No tinc cap dubte, mossèn, escolta.
Però què feia ell? Pues feia les proves dels tests d'aquest d'orina, doncs ho feia amb el Wisinator, però que era cà...
Li feia pixar algú que no n'és drogat i aleshores amb el Wisinator feia...
O sigui, perquè és pròtesi, realment.
És una mena de pròtesi,
sí. Se la podia posar i semblava que...
I aleshores anava a la comissaria i si posaves de una postura una mica així d'esquena, no se't nota.
Però veuen dir, sí, mira, si està resulta. Vull dir, la qüestió, no es pot dir que no s'aprenguin coses en aquesta secció.
Sí, no, estem aquí com un servei de...
Servei públic.
Servei
públic. La música de Heidi, eh?
Mira, bon! Venga, que sube Clara. Bueno, l'any 2016...
Ja s'ha acabat, per sort.
Un altre...
Mira.
Un altre cop...
Era el Yodelay, eh?
Hòstia
puta, està... Wisinator amunt i Wisinator...
Estic per tirar-la als Alpes a baix, eh?
No.
Un altre cop, una altra nòvia... El tio seguia tenint nòvies, és increïble.
No té cap sentit, això.
Amb tanta bona gent que busca nòvia, i aquest tio... Una altra nòvia el va acusar de colpejar-li el cap i la cara. I va tornar a ser detingut. Aquesta vegada l'acusen, atenció, d'abús, d'agressió, i amenaces terroristes. Que no sé què li devia dir a la policia quan el van detenir. Però cal, dintre dels càrrecs se li van posar amenaces terroristes. El jutge, aquest cop, li posa 36 mesos, però de condicional.
Ah, no a la presó, eh?
No, de condicional i un tractament contra la... I que faci un curset contra violència domèstica. O sigui, clarament aquest fiscal no era el d'abans. O sigui, hi ha gent que surt molt ben parada d'aquestes coses.
Sí, aquí Tommy decideix que és el moment de fer relacions públiques i comença a sortir en públic dient que porta un parell d'anys, fins i tot va arribar a dir 4, net. Però cosa de la policia. Un dia no portava matrícula del cotxe, el van aturar i van trobar un arsenal de drogues que era tan gran de l'arsenal que van pensar que era per traficar.
No.
De consum.
No, és consum propi. Però si hi ha 14 quilos, que la setmana és molt llarga, eh?
Per favor.
El jutge només li va demanar el compromís d'un any net.
O sigui, els jutges també pensen en una...
Però jo no entenc res, de veritat.
Són profes d'institut,
aquests. Sí.
O sigui, si et portes bé...
Ai, Tom,
Tommy!
Hem trobat amb 12 quilos de metamfetamina, 14 d'heroïna, 15 de cocaïna, no sé què, vas borratxo, vas amb el cotxe sense matrícula. No siguis dolent, eh?
Increïble, de veritat.
Bueno, un any net. Claro. Uns mesos després el van agafar fent esses per la carretera i els anàlisis deien que era un miracle que pogués parlar i caminar. Hey, it could be
worse. Hey. Encara que sempre... It could be worse.
Podria ser pitjor. No, home, no.
I sí, amics, encara hi ha coses pitjors. La revista Hollywood, el portal Hollywood Reporter, va revelar que Tom Sizemore va ser despedit, acomiadat i enviat a casa des del set de rodatge, quan estava fent una pel·lícula l'any 2003, després de que una actriu, atenció, de 11 anys.
Ai, ja hi som.
Afirmés que ell l'havia tocada inapropiadament als genitals.
Però, no, però és que això no... Què vol dir que l'envien a casa? És que jo és una cosa que no entenc. No, el fan fora de feina. No, és que el problema el és que el fan fora de feina.
Els detalls ens els estalviem perquè aquí ja estem parlant d'una menor i tal. Un any després que sortís la notícia, la noia, ja era una dona, va, aleshores sí, denunciar l'abús i els companys de rodatge, atenció, només aleshores els companys de rodatge van testificar contra Tommy. Cabrons, estàveu allà i ho vau veure.
Home, és que...
Sí, la veritat és que els problemes de Size No More són infinits, era un home perillós, i encara que no és Bruce, el nostre Bruce, el que estima Barcelona...
Quin Bruce? Ah, Springsteen.
Va venir a Barcelona.
Tommy va rodar a Barcelona.
Bueno, a veure, tampoc no cal fer...
Va rodar al Bosc. No,
com
al
Bosc?
La pel·li al Bosc, dirigida per Oscar Aibar, que és una adaptació d'un conte de Sánchez Piñol. Com va ser el rodatge?
Tu porta-la aquí, a Barcelona, a Tom Sizemore, eh? Sí.
Com va ser el rodatge? Això diu Aibar, eh? Vaig arriscar-me.
No, no, i tant.
Perquè només...
No cal que ho juris.
Òscar, t'agrada el perill, eh?
Sí, sí. Perquè només eren 5 dies de rodatge.
5 dies amb les seves 5 nits.
Per favor.
I tot va anar bé mentre vam filmar al camp. Però una vegada a Barcelona em va muntar una a l'hotel, de la qual encara se'n recorden. Caldria trucar a l'hotel i preguntar què va fer aquest senyor, sabem... però segur que no va ser maco, eh?
No sabem quin hotel és, no?
No.
On va ser...
Però ja no existeix.
Ja, el van enderrocar després.
No sé si heu vist la sèrie aquesta Coppola.
No, encara no l'he vista, no. Però sí, tothom...
Bueno, a l'últim capítol hi ha una festa que fa Diego Maradona a casa seva.
Però se'l veu?
Però casa seva. No, no se'l veu.
No se'l veu.
Diego no se'l veu. Sempre està arriba con unos amigos. Mm-hmm. Però com acaba la casa és una de les coses... Sí, des de la pel·li del Guateque de Peter Sellers...
Res semblant, no?
Sí.
T'ha agradat Coppola, per cert?
M'ha encantat.
Ah, ja van recomanar bé els pantalles.
M'ha encantat.
Bueno. Perdona, és Disney Plus?
Sí.
Oi que sí?
Star, vamos, sí.
Sí.
Bueno, evidentment, després d'haver fet tantes pel·lícules i tan bones pel·lícules, va guanyar milions de dòlars, però va acabar arruïnat. Mira, només en casos judicials, en despeses judicials, va gastar-se 18 milions de dòlars.
Buah.
18 milions de dòlars. I va haver de vendre la seva casa, una mansió, que ell vivia a la casa que havia estat casa de Gary Cooper.
Oh.
I se la va haver de vendre. Va morir als 69 anys, fa un any, d'un aneurisma cerebral.
Bé, i ara ja la veritat, ja sabeu que...
I sembla mentida, totes les dir, con lo que se cuidava.
Sí. Doncs jo no ho entenc, amb 61, amb lo bé que estava.
Amb lo bé que estava, un tio va portar una vida recta.
Que jove que era. Sí. Bueno, ara no podeu dir que no sabeu que és un Wishinator, ja heu après una cosa nova.
Ja m'ha marcat a partir.
Has mirat tot costa per Wallapop?
No, però no vull ni mirar-ho.
Podeu portar un, si el trobeu, a la presentació de dimarts.
Sí, mira, ara... És que tenen una web, però vull dir que és la marca. No és un...
Com el Calvinator, el Vicinator...
Original, en Premium Synthetic Urine Kits. Kits de no de nen,
kits
sinó
de... No comencis, no, home!
Casca. És un... Sí. A la Wikipedia en diuen del Vicinator, és un producte que està publicitat com a Wet Sex Stimulator. Ah, no, Simulator! Wet Sex Simulator. Simulador de sexe humit.
T'estàs començant a enganxar i ho estàs fent des de l'ordinador de l'empresa.
És veritat, és l'ordinador de la ràdio. Tanco, que no sigui...
Això ho fas a casa amb el teu, eh?
Algú buscarà i dirà a veure què estàvem fent.
Què estàvem fent algú?
Ai, senyor. D'aquí 2 minuts serà un minut, de fet. Un quart de 12 del matí, de seguida començant amb els pantalleros.
No sé si ho hem dit.
Dimarts
a les 7.
Això és el que us anava a dir. Dimarts... A partir de les 7 de la tarda, presentació de més il·lustre... No, més exagerables que mai, el nou llibre dels...
Bueno, cadascú sortejarem un Wishinator.
No, no sortejareu res allà.
No, farem una demostració de com funciona
en
públic.
No, no fareu res. O sigui, com a molt, presenteu i senyiu-vos el guió, per favor. Un quart de 12 del matí, gràcies, Santi, gràcies, Malcolm.
Adéu, guapos.
Adéu meu. Després de la Setmana Santa que vinguin aquests amb el Wishinator. És que, de veritat, us han d'enviar galeres.
Francisco, resiste.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
RAC 1. Damaris Gelabert arriba a Ànec Blau. El proper dia 6 d'abril la Damaris interpretarà les cançons del seu repertori dels concerts en família. No deixis passar aquesta oportunitat. El concert és gratuït. Recorda, dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda al Centre Comercial Ànec Blau, a Castelldefels. Per a més informació visita anecblau.com. Ànec Blau, som família.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
RAC 1.
En temps de pollets i mones, el Barça contra l'equip Pio Pio. Aquest dissabte a les 9, Barça Les Palmes, des d'una hora abans, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Començarem amb el Girona Betis a Montilivi amb la Guti companyia. Partidàs a la Lliga Anglesa Manchester City Arsenal. Duel català a la Lliga de Futbol Sala Barça Indústria Santa Coloma. La jornada ACB. I a les 9 al Santiago Bernabéu, Real Madrid Atlètic de Bilbao amb Damià López. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Comences tu, de què no s'ha parlat prou?
No s'ha parlat prou del bidet.
És on penses millor a vegades.
Jo, qui vol celebrar la seva festa d'aniversari aquí? No
el, el de l'Icari és molt de pit.
Relacionat amb l'Ozempic, destinat als que tenen, als que pateixen diabetes, mm-hmm. En canvi...
És molt fort, eh? Vull dir,
més jove que tu, Marc.
És molt més jove que jo. 3 anys.
Quina falta de respecte.
Total, em sembla fatal, o sigui...
Digue'm.
Com per exemple la persona protagonista del Fix d'avui.
Vam vaticinar la importància que tindria el disc dels tiets. Sortosament aquesta secció només la recuperarem si això ha sortit bé, vale?
De dilluns a divendres, a les 8, no ho sé, amb Anna Ballonesta, per informar-vos...
I per acabar el dia amb bon humor.
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1. Dia lliure.
Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Sí, l'altre. Toni Garcia, bon dia. Què, Valdri, que has tornat a menjar fems avui?
Amb Xavi Bundó.
A mi m'encantava la frase aquella de... Què, que has tornat a menjar merda avui?
Si en Valdric tingués dret de vot, tornaríem als temps dels truïdes, de les lapidacions i de la merda per sopar.
Aquest vespre en sopo de merda.
Ai, com m'agrada, com m'agrada aquest separador. Escolta, però és que aquest és el de la setmana passada, eh?
Sí.
Jake, però que m'ha dit que n'havia fet un altre. Hola a tots, eh?
Hola, hola.
Un altre diferent, però que té a veure amb això, també, amb l'escurçó negre, o no?
Arrac 1. Dia lliure.
Amb Lil Mundo. Que diu que fort.
Bravo, bravo.
És un mal parit.
Bravo. No, és que, és, cap on, cap on.
És que la teva imitació del Nil dels joves era Lil Dami.
Jo vull que
busqueu.
Dic,
Xavi, Xavi, és així, és així.
Com seria el nom de Xavi Bundo, DJ Jockey? Ex, ex, el Bundo.
DJ Bandown.
DJ Bandown, bravo.
Bandown.
DJ Bandown.
DJ Bandown.
Pregunto, a veure si algú de la redacció em pot buscar quina veu tenia el Nil dels joves quan deia això de... Hòstia, tio, que fort.
No, però estàs fent Lil Dami, de veritat. No és la mateixa persona.
És Lil Dami, és de veritat.
Deixa-ho, Bundo. Deixa-ho.
Bravo, Broc, per primera vegada de la seva vida.
Com és que no hi ha la Noemí?
Bueno. Crec que l'han abduït uns alienígenes.
Ah, sí?
Sí.
Jo crec que avui, amb bon criteri, ha dit, es farà fins a les 11 i ha dit... Ui, m'he dormit.
M'he dormit, ara ja no puc venir.
Setmana Santa, cri...
Què és el que hagués... Però se m'ha adelantat.
Sí, sí.
Era, estava... teva... era... era la meva excusa.
Sí, excusa.
Jo estava esperant, però ja s'ha adelantat. Llavors ja he hagut de venir.
És allò que hi ha un divendres festiu sí, que no acabes de saber.
No, el set no passa. Sí, sí. No, sí, sí. No puc, la planta se m'està morint, la que m'ha donat la setmana passada, ja no fa flor.
Ai, senyor.
El gos s'ha menjat els meus deures.
Hola, Noemí.
Hola.
Hola, hola. Estàs bé?
Bon dia.
Estàs bé o no, per això?
Sí,
vale.
Una mica adormida encara,
una mica adormida
però bé.
Encara, sí, sí.
Una nit molt dura.
Sí. A veure, diu que tenim un document, a veure si podem sentir-lo. A veure.
Els joves.
Però se sent ell o no? A veure, silenci. Shouldn't be afraid.
Quina cançó.
Això és la sintonia, eh?
Oh, sí.
When the young ones.
A veure.
Ei, tios.
Because we may not be the young ones.
Escolteu. Mira.
Tios, he solucionat el
problema. Ostres, és Lil Dami.
És Lil Dami.
No, no, és, Bundó, ara et concedeixo...
Home, és a dir, tio, de veritat. No, tio, que
Lil,
fort.
Lil Dami és més dels joves.
Ara us heu quedat parats.
Sí.
Ara us heu quedat parats.
L'has encertat. Mira, aquí Bundó, no, és que... veritat, l'has encertada.
Ara calleu. Ara calleu tots aquí.
Jo crec que
tampoc.
Ara fer penitència.
Toni,
ara fer el viacrucis.
Fem alguna cosa perquè s'està creixent. S'està creixent. S'està parant els peus.
Ara el Golgota.
Ostres, em fa una mica de por quan et tornes així psicòtic. Una mica, sí. És un altre Bundó, eh?
Vols dir com gairebé sempre?
Tant xerrar, vosaltres.
Ostres, molt xulito, no?
Tant xerrar.
Molt gallet, no?
No
ens fas por, eh?
Bundó.
Entra pitjat Bundons cada dia, nosaltres. Esmorzem Bundons.
Les més altes han caigut, eh? M'entens, no? A qualsevol dia vas per la carretera i et donen tot descompte i tens la roda punxada a la moto i patapam. Això ha passat a molta gent. Accidents que no ho semblen. Així que calma't.
Per cert, Xavi.
Dami, calma't.
Per cert,
Xavi. No. De cap manera.
Xavi, saps que Setmana Santa és festiu i als festius hi ha unes tarifes...
11:21. Adéu-siau.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, a la Roca Village tenim el millor pla per a tu. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius per a descobrir els nous clàssics amb descomptes addicionals de firmes com Asics, Longchamp o Tommy Hilfiger i totes les sorpreses que trobaràs a la Roca Village. Si no vens, mai no ho sabràs.
Escoltes això? Són els nostres 21.000 propietaris rebent l'avís que avui ja han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt senzill. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Ahir, avui i sempre Lloguer Segur.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Saps tot el que rasques amb un rasca de l'11?
Doncs suposo que si et toca pots rascar molts dinerets, no?
Esclar, i moments inoblidables o riure molt, però molt. I sí, també pots rascar premis de fins a 1 milió d'euros.
Ah, doncs així dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
Uns premis on posem en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Principi que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb el seu impuls de l'aigua canvia el futur fent de les ciutats un millor lloc per viure.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrarem amb tu els premiats de la tercera edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
6 minuts i 2:45 del matí. Estem amb els Pantalleros, de seguida arrenquem com a tal, però abans una informació que hem sabut i que ens arriba des de la redacció d'última hora des dels Països Baixos. Atenció, que hi ha diverses persones retingudes en un bar al centre de la localitat d'Ede, que és un municipi d'uns 5.000 habitants, pròxim a Utrecht. Segons els mitjans holandesos, dins el local podria haver-hi 4 persones. Es podria tractar dels mateixos treballadors. Un home hauria entrat al cafè a primera hora del matí amenaçant amb fer-se explotar, amb immolar-se, i la policia ha desplegat un dispositiu policial important, ha evacuat fins a 150 habitatges i comerços de la zona, que evidentment ha quedat tancada. Hi ha diverses persones, com dèiem, retingudes. De moment no hi ha indicis que es tracti, o no hi ha una confirmació, en tot cas de les autoritats no diuen que sigui així, que sigui un atac terrorista o un atemptat, però de moment aquesta és la situació. Hi ha un grup de persones retingudes dins d'un cafè en plena, per entendre'ns, en plena onada de tensió i d'avís per part de les autoritats policials i dels, en fi, dels cossos policials de tota Europa, perquè hi havia una, precisament una amenaça per part d'Estat Islàmic i, a veure, que és que arriben informacions d'última hora, però el que us podem dir a aquesta hora és que hauria passat a Ede, municipi, insistim, de 5.000 habitants pròxim a Utrecht, i haurien aquestes persones, Eida, em diuen, que estan retingudes. La policia sembla que hauria alliberat 3 hostatges. Aquesta és la situació ara, veurem com es desenvolupa, però en tot cas, déu-n'hi-do, evidentment estem en alerta terrorista altíssima i per això la reacció policial ara per desallotjar 150 habitatges al voltant d'aquest cafè. Veurem com es desenvolupa al llarg, de la, al llarg del matí. 5 minuts i 12:15. Vinga, som-hi.
Escolta, Xavi.
Però puc saludar o no?
No, que faci la Noe avui el bon
tanca
dia.
Tanca la cinturia.
No, que faci la Noe avui el bon
per
dia.
Què? Per què ha de fer la...
Està emprenyat.
Perquè està a casa seva, jo no. O sigui, m'ha fotut a mi el plan.
Sí.
No és que ho faci ella.
Ell ja tenia l'excusa preparada i se li ha avançat en excusa. La...
S'ha avançat.
Noemi, tens algú dormint a prop? Tens algú dormint a prop per poder fer un bon
no,
dia?
No. Estic sola ara mateix.
T'atreviries a fer-lo?
Un bon dia, Noe, va.
A què? El bon dia?
El bon dia. Sí.
Ostres, tu, quina responsabilitat.
Quina pressió, no?
Va, vinga, va.
Quina pressió.
A veure,
un
moment, quina pressió. A veure, és una punteria com un piano, això del bon dia, que aquí sembla aquí que sigui les sagrades escriptures, eh?
Una cosa, ara veurem si no tindria com un piano. Ara veurem si tothom ho pot fer, això.
A veure, que no has de
recitar Shakespeare. Però no, jo no tinc pulmons, eh? Ho puc intentar, però jo no duraré gaire.
Les cosetes abans. Baixant les expectatives.
4 minuts i 12:15.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bravo, ja no ho has de fer mantés.
Extraordinària. 10 sobre 10.
Ja tinc...
Buah. Els meus veïns flipant ara mateix, eh?
No, home, clar, els veïns ja tinc...
És que estic emocionat. Ja tinc successor.
Sí.
Estem tots amb els nus a la gola, eh? A punt de plorar, eh?
He de dir que podia haver continuat, però he dit ja està, prou.
La setmana que ve també ho faràs tu, però aquí a l'estudi, que ho vegi jo. Sense truquets de micròfon.
Sí, perquè pot ser que tingui un autotune, eh?
Sí.
Té un autotune.
Sí, té un autotune a l'ordinador.
Va, no ens
enganya. Vinga, va, anem amb les estrenes. Ara de seguida en parlem, de les estrenes amb els pantalleros, que van arribar a les sales, de fet, dimecres. O sigui, no van estar, evidentment, ahir, perquè estaven festius. Però demà en parlarem d'això, sí. Perquè és un dels... jo crec que és una de les notícies del cap de setmana, encara que sigui una efemèride. Demà farà 25 anys de l'estrena, és que és horrorós, la data, de l'estrena als Estats Units d'una pel·lícula que va canviar moltes coses al món del cine, que va ser una referència que continua sent 25 anys després, que avui és portada al periòdico, que és aquesta.
Si prens la pastilla blava, fi de la història. Et despertaràs al llit i creuràs el que tinguis ganes de creure. Si et prens la vermella, et quedes al País de les Meravelles. I jo t'ensenyaré fins on arriba el cau del conill.
Bé, se trevera la música.
Aquells moviments, no?, a càmera lenta, que corbant l'esquena, no?
Aquell travelling circular, aquell 360...
Aquelles gabardines i aquelles ulleres de sol.
Mare.
Ja està. Matrix farà demà 25 anys, que és que no ni m'ho crec.
Uah,
que és una vergonya que faci 25 anys. 31 de març del 99 va ser aquesta pel·lícula, que el Blai està enfonsat a la misèria.
Tots.
25 anys.
Però quina pel·li tan rellevant. És a dir, 25 anys després encara segueix sent
una
pel·li...
Quan era jo el que m'aixecava per deixar seure els avis al bus...
Sí, és veritat.
Però és una pel·lícula que jo no he tornat a veure i em pregunto en els últims temps què tal aguanta.
Aguanta molt bé.
Molt difícil que una pel·lícula a aquest nivell de debat al voltant del futur, de les distopies, i fins i tot des de l'àmbit de la ciència-ficció,
els efectes visuals.
Que
són bàsicament
estètica tan marcada l'embolcall
de la pel·li. Funciona increïble.
Sí, però també el contingut de la pel·lícula crec que està més vigent que mai, no? Sí, aquesta idea de viure en una simulació, d'estar totalment controlats per unes forces que no entenem, jo crec que això, Matrix, encara està molt latent.
Molts conceptes.
Sí.
Parla de la intel·ligència artificial, jo no ho recordava. Sí. O sigui, el discurs que Morfeo li fa a Neo per explicar-li què és Matrix, que així, a veure, si no heu vist la pel·lícula, em sembla, o sigui, com tenia un profe que et deia, mira tot el reino, que deia, hay un círculo en el infierno para los que no han visto, pues eso.
Recorda que hi ha gent que es queixa quan dius com acaba una obra de Shakespeare.
No, però jo no parlo d'acabar.
Romeo i Julieta. Quan... No, moren els dos!
Quan Morfeo li explica a Neo què és Matrix,
sí,
diu la IA, la intel·ligència artificial. O sigui, fa 25 anys estàvem debatent en aquella pel·lícula i no ens semblava estrany, perquè jo pensava que igual en aquell moment no sabia ni què era, però sí que ho devíem saber, alguna cosa similar o alguna mena de debat.
Ho sabem des
de
2001.
Bueno, això és el 99.
2001,
des del 2000 la pel·lícula.
No, però sí que és cert que es va avançar a molts temes que ara són de molta actualitat i que els va tocar, jo crec que va ser una de les primeres pel·lícules que ho va fer d'aquesta manera. I per això encara avui ha quedat, per molta gent aquesta pel·lícula va suposar un canvi molt important, no només una gran pel·li, sinó un canvi en la seva vida. Molta gent es pren Matrix gairebé com una religió, com una pel·li que li va obrir els ulls, que és realment el que està passant a la pel·lícula, en un personatge que viu a una mena de fantasia i que algú li obre els ulls i li ensenya quina és l'autèntica naturalesa de la realitat, no? Jo crec que això encara està supervigent i per això Matrix encara és tan influent.
Estèticament ho és.
Estèticament, sense dubte.
Fílmicament ho és. O sigui, com es van copiar tothom el pla aquest dels 360 en què Neo s'aixeca, no?, i mentre l'estan atacant i comença a donar voltes. Estèticament, evidentment, va marcar una generació. Gairebé és gòtica, la pel·lícula, no?
Sí. O sigui,
és una estètica que després ha triomfat, no?
I tant.
I després tot el simbolisme que hi ha al darrere, que demà, és que, bueno, ja aviso, demà farem un especial de Matrix.
Ostres, que bé, que guai.
Si cal una hora dedicada a Matrix.
Vale, molt bé.
Per parlar de tot. Sí. Què vols, Toni?
No,
que... Tu vols venir demà?
Demà vinc, però...
Però cobrant.
Una hora.
Llavors, per mi la pregunta és perquè em preocupava, perquè jo crec que surto del cine el 99, al·lucinant.
Sí.
Continua sent així aquest impacte, creieu, eh?
Jo crec que sí.
Com l'heu tornat a veure?
El tema de Matrix, crec que una de les coses més importants és que ningú sabia què era la pel·li realment fins abans de veure-la. És a dir, va haver-hi molt poca informació. No és com ara, que tothom sabria de què va la pel·li, hauríem vist 50 tràilers. Vas anar al cine més o menys verge. I clar, veure Matrix en un cinema en aquell moment...
Sí.
Era un espectacle...
I sense saber de què va la història.
Era collonant, hi havia un moment que et volava el cervell.
Totalment. No, i fins i tot, no només en això, sinó si tu ara mires pel·lícules actuals d'acció, encara veus moltes coses heretades directament o copiades directament d'aquesta pel·lícula. Fa 25 anys,
I les referències, no? Ara tu, com vas a veure, per exemple, Barbie, hi ha aquesta seqüència en què li diu que has de sortir del món, o pots triar per aquí o per allà, que és la pastilla blava i la pastilla...
És que el simbolisme de les pastilles, és que jo crec que més que una pel·lícula ja és gairebé una icona de la cultura
pop.
Ho dic de debò.
Completament.
Home, demà ho podem explicar, però hi ha un subforo d'aquests de Reddit que es diu The Red Pill, on només poden entrar homes, i hi ha 400.000 subscriptors.
Hòstia, nen, ha de ser meravellós.
Que diuen que la pel·li en realitat parla del despertar de l'home, no?, i de l'opressió de la dona. O sigui, tremendo.
Imagina't. Sobre això, i ja per anar acabant, la referència aquesta que dèiem cultural, fins i tot el propi concepte de Matrix, que en aquell moment no recordo si havíem sentit la paraula, però ara es fa servir com una paraula més, com dir, això és Matrix, o hi ha un error de Matrix, no? Com veus una cosa que no està acabant de funcionar, no? Encara s'utilitza com el llenguatge popular.
De fet, el que explicava Matrix, que és aquesta mena de realitat virtual en la que vivim, aquesta mena de simulació, ara és una teoria que fins i tot la ciència està considerant, que la nostra realitat no sigui més que una simulació elaborada, complexíssima, etcètera, etcètera, però que bàsicament en essència és el que ens està explicant Matrix, no? Jo crec que toca un tema molt transcendental.
La teoria més nova era que el col·lisionador aquest de Zurich, el col·lisionador de partícules havia fet desaparèixer l'univers, bàsicament, sí, i ara era una simulació d'una civilització alienígena molt més avançada. Vale. I a mi això m'agrada. A mi això m'agrada.
Saber que s'ha acabat tot.
Estàs més tranquil.
A quin marciano se li ha corregut dissenyar-te a tu? Saps? Quin marciano en quin moment va dir vaig a fer un Xavi Bundó.
Com ha aprofitat,
un tio de la bona, amb la moto. No, Matrix és Semana Santa. És la meteoria i fins aquí es queda.
Això no ho ha sentit la gent, perquè tu ets així que expliques coses de fora de micròfon, però...
No, és que tinc una teoria... amics oients no, Catalunya...
Ja està.
Xavi Bundó diu que... Cada moment, que això no és el teu programa. Xavier Bundó diu que Matrix és una pel·li de Setmana Santa.
100%.
I has començat...
100%. És una pel·lícula religiosa que parla d'un messies reencarnat, que parla de la traïció, que parla de la lluita contra el poder establert, que són conceptes purament bíblics. Sí, 100%.
De fet, les píndoles podrien ser les hòsties.
Has vist una pel·lícula que es diu La sucia història de Joe el Guarro?
Va.
Que és un tio, no, que és un tio que creu que té un meteorit, no? I el va vendre, però és un tros de merda que han deixat anar d'un avió. Aquesta pel·lícula, si jo l'agafo i començo una riu, també pot ser de Setmana Santa.
És Setmana Santa 100%. 100%.
És la sucia història de Joe el Guarro?
No, Matrix. Matrix. 11:35, però ja en parlarem demà. I no vull lios demà, eh?
Va.
Anem amb les estrenes de la setmana. Pel·lícula que lidera el rànquing de taquilla des de dimecres, Crispatera a tope, sí, no?
Crispatera.
Godzilla i Kong, el nuevo imperio.
Kong! There was harmony.
No és la que va guanyar l'Òscar de...
No.
Aquesta... No és aquesta?
No. Aquesta era és... Aquella era japonesa.
Però era Godzilla
Minus One. Era Godzilla Minus One. Però és que, crec que és una pel·lícula que està fora d'aquest univers de monstres dels Godzillas americans que estem acostumats.
Sí,
no?
Aquesta... Era Monsters Verse.
Sí. Era una altra història, tot i que el protagonista. No?
Godzilla Minus One és una pel·li feta amb quatre pessetes, sí, que és la pel·lícula estrangera que més calés ha fet a la història dels Estats Units.
Aquí es va estrenar el fenomen.
Un dia.
Tangencial, va ser residual, sí. Gairebé no ens vam donar ni
compte. És una pel·li molt ben feta, amb uns grans efectes especials, amb un bon guió, però sense un pressupost bestial. No és un blockbuster en el terreny pecuniari. Per cert, parlant de terreny pecuniari.
Prou. Va, què tal, Godzilla, contra Kong?
Jo crec
va.
Que la fórmula ja no li queda suc. És a dir, o no li queda suc, o no saben com treure-hi el que li queda. És a dir, tinc la sensació de que se'ls ha anat de les mans. Ara ens fiquem amb un món a dins el nucli de la Terra, una mena de tierra hueca, no? Sí. De terra buida.
Portàvem això ja diverses pel·lícules.
Sí, no,
i fins i tot la sèrie Monarch.
Sí, tornem a entrar aquí, però ara ja comencen a superposar-se conceptes, trames, històries, línies temporals. Hi ha un moment a mi que la pel·lícula em crea confusió i que sobretot a mi em sobra especialment la trama protagonitzada per les persones. És una pel·lícula que, no ho dic en seriós, si li fan un director's cut i li treuen les parts protagonitzades, les trames de les persones, et queda una bona pel·lícula, perquè realment la part on lluiten els monstres és una passada.
O que siguin les persones siguis mans amb mitjons parlant.
Sí, exacte.
I et donaria completament igual, perquè tu el que vols és haver de sortir... A veure si parem una altra
vegada. Jo vull que surtin en bèsties, que surtin monstres sí, i sí, que es fotin hòsties entre ells. I això és el que mola de la pel·li.
No, però... Ara duraria la pel·lícula 22 minuts.
Sí, sí. Bueno, no.
No, però sí que és cert que el contrast entre les escenes d'acció dels monstres i els efectes especials, que són brutals, amb les trames de les persones, dels protagonistes, que són superinfantils, amb girs de guió, que dius, però què s'han fumat aquí?
Sí.
Que són realment, ostres, dius, hòstia, realment val la pena tirar per la brossa la pel·lícula amb aquestes trames d'aquestes persones? Doneu-li més protagonisme i doneu-li més protagonisme als bitxos.
No, mira que jo crec que... Perdona.
Sí. No tinc res més que afegir, és que estic d'acord amb el que esteu dient. O sigui, quan surten els monstres i a hòsties, que és el que és divertit d'aquestes pel·lis, val molt la pena. Però la part dels humans és com, mira... passa ràpid perquè no m'interessa gens el que estic veient ara mateix. Sí.
Per cert, que a Godzilla li agrada fer la migdiada al Coliseu de Roma. No, de veritat.
Sí.
És una de les grans escenes de la pel·lícula.
I aquí no.
I quan el desperten està d'una mala hòstia.
Home, no li agrada, eh?
Home, això m'assembla Godzilla.
És pel·lícula per anar al cine amb un bol de crispetes ben gros. Amb
però fins i tot així, Blai, a mi se m'ha fet avorridot.
A mi també.
A mi no. A mi en canvi no. No és una 3 estrelles.
3 estrelles, eh? Perdó.
Per mi és 3 estrelles.
O sigui, 3 estrelles a persona normal.
Va, segona estrena, després de Godzilla i Kong, El Nuevo Imperio, pel·lícula argentina, arriba avalada per premis a Sant Sebastià.
Aquesta és la bona, eh? La bona de la setmana.
Sí. Es diu Puan. A ver si podem posar-la.
Professor de filosofia. És un lujo, una eminència.
Tosorete.
El que toma clase con usted, mi mamá está mucho más despierta.
Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, diría, Adiós, Marcelo, el estudiante de filosofía.
Què, Blai, què és això?
És la història d'una professora de filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres a Buenos Aires. Llavors el seu cap de càtedra mor i llavors ell es postula per ser doncs cap de càtedra. El problema quin és? És que s'hi presenta un tio d'aquests, seductor brillant, que interpreta Leonardo Sbaraglia.
Que bo és aquest personatge.
I a partir d'aquí comença una espècie de batalla entre els dos professors, que cadascú té el seu estil. A més, el Marcelo, aquest, el protagonista, és un tio bastant que li passa de tot. És una mica... Seria una espècie entre Larry David.
Sí. I... amb la diferència que el Marcelo no és reactiu, és a dir, és un tio que passa per la vida, és a dir, li van les coses malament, però saps que és la gent resignada que ho assumeix i segueix endavant i se li
enfot. És un estoic de manual.
Sí, exacte.
T'atropella el bus i et mires i dius, bueno, ja
m'ha atropellat.
M'ha atropellat el bus, m'ha atropellat el 7, és estrany perquè no passa mai el 7.
No, és un personatge aquest que viu situacions incòmodes.
Sí, algunes.
I és una pel·li que es mou entre la... és una tragicomèdia, però jo crec que està molt ben equilibrada tota la part de comèdia com a la part de drama.
Aquest personatge m'ha recordat, no sé si ho vau veure, quan Alimentària, el Fòrum Alimentària de Barcelona, hi va haver-hi el robot aquell que va caure.
Sí, home, i tant.
Era l'estrella del saló.
I tant.
I el responsable, en la connexió que hi havia a TV3, s'ho va mirar com dient, ah, bueno...
Sí, mira, això
és quan... OK Diario van titular...
Què ha passat? No sé què ha passat.
Ho expliquem, Una reportera de TV3 parla amb un robot que en teoria substituirà un cambrer i et portarà el menú, et portarà taula, etc. No? Li parlen al robot i el robot agafa ja com un petit... el terra té com una inclinació i el robot cau.
I va caure,
i ja
no va funcionar mai més, ja, tot el saló.
Notícia d'OK Diario, titular... Le hablan a un robot en català i passa
això. Sí, això és real, això és real.
El vídeo.
Realment és.
Sí, extraordinari.
Bravo, Eduardo Inda, bravo. Ai.
Però vols dir que és estoic d'aquest nivell del senyor que estava mirant-se com els tipus. No...
I aquí gran mèrit del Marcelo Subioto, l'actor principal, que és sense dubte el millor de la pel·lícula. També Leonardo Sbaraglia, en el paper del professor Padán, està molt bé. És una comèdia molt filosòfica en el sentit que, com és la Facultat de Filosofia, els professors parlen molt de filosofia, utilitzen la filosofia també per encarar problemes de la vida diària.
Argentins parlen de filosofia.
Sí, però en cap moment et carrega. Jo tenia por que em carregués la pel·lícula i crec que manté un to de comèdia molt ben en el seu punt just d'equilibri perquè no resulti carregant totes les referències que hi ha bastantes a la filosofia. Però també darrere fons també hi ha una crítica a la situació actual política argentina.
Sí, el tram final de la pel·li...
Això és interessant, perquè també hi ha una posició...
La situació actual, al voltant de Javier Milei?
La falta de fons per educació, la falta de fons per la Facultat de Filosofia, exacte, no? I com els alumnes i els professors utilitzen la filosofia per encarar aquest problema, un problema de profunditat social, no? Això està molt ben resolt. Crec que la pel·lícula al final funciona molt bé a tots aquests nivells.
Jo diria que és una comèdia amb substància que està molt ben feta i que a més els argentins tenen molta gràcia fent aquestes pel·lícules, aquest tipus de pel·lícula amb entorns d'aquests controlats on parlen molt, però té sentit el que diuen. No vull dir que els argentins parlin molt, no diguin el que diuen, amics argentins, és que vinc un barri per argentins, ja sé que parla molt. Però no, en qualsevol cas és una pel·li, jo crec que és collonuda. Explica molt bé això, i aquesta espècie d'enfrontament entre el professor més modern, no, més peculiar, més singular...
Més hipster.
Sí, i el de tota la vida, no? El que va al Verdi i es posa la mà... Sí.
A la barbeta.
Sí. La barbeta i fuma amb pipa.
Ja.
I parla poc, no?
Sí,
baix, perfil baix sempre.
Perfil molt baix.
Noé, tu què et sembla la pel·lícula?
Doncs jo t'he de dir que no hi he entrat a la pel·li. O sigui, a diferència dels meus companys, a mi... La
Estaves dormint, no... també, Noé?
No estava dormint, però no... M'ha avorrit molt. O sigui... Jo crec que els protagonistes estan molt bé, estic d'acord amb el que esteu dient, especialment el personatge del Marcelo Subioto, és molt interessant, però a mi la pel·lícula m'ha semblat una mica feixuga i m'ha fet desconnectar molt. I sí que és cert que les parts de l'aula on es tracten temes filosòfics sí que m'ha semblat molt interessant i m'agradava, però m'ha semblat que la pel·lícula terminava d'ubicar-se amb tota aquesta trama política que pren més importància al tram final, no sé, com que no acabava de trobar el seu discurs, no, a mi no m'ha acabat de convèncer aquesta pel·li, jo ho sento.
Quan és Quan? La pel·lícula, la majoria dels pantalleros sí, a la Noé no li ha acabat de fer el pes. Va, tercera, bueno, se n'ha parlat molt aquests dies, el biopic de Milli Vanilli.
Posa la cançó. The lip-syncing liar. We once
where the biggest stars. Milli Vanilli, mira, posa un
brillant. Mira, ara. Ah.
Hey, girl, come on, girl.
Quinta Marral.
I love
I'm
you, girl.
I'm seeing you.
I'm just walking on the street with you tonight. Come on, girl.
Give me the hand of your father.
Part de la cançó, si
give me the hand of your father.
A veure. Milli Vanilli són un d'aquests mites de...
Milli Vanilli, eh?
Milli Vanilli, sí, no, treu-te la cera de les orelles.
Milli Vanilli.
Vine, vine neta a la ràdio.
Sí, exacte. A la ràdio se viene duchado, cagado.
Sí. Té gust a la ràdio. No, pel·lícula... O sigui, la pel·lícula, la història d'aquest, sí, d'aquest grup musical, que és gairebé un lloc comú, la història de la música, no? S'ha convertit en un mite perquè és la història de la decepció, diguem-ne, és la història de la trampa, és la història, ha quedat com la història d'un grup que va triomfar, Milli Vanilli, i després es va descobrir que era tot mentida, que no cantaven ells i que no eren ells, no? Exactament. Clar, això dona una càrrega literària per entendre'ns a la història boníssima. Pensa que és la mà, Noé.
Bueno, perquè m'agradaria dir, abans que els meus companys destrossin la peli, perquè crec que ho faran, jo m'ho vaig passar superbé. Avui bé, vaig a la contra dels, bé, meus, perfecte, dels meus companys.
Sí. Quan, quan em va avorrir molt.
Vaig passar, com està a casa, eh?
Milli Vanilli,
molt
Milli
bé.
T'ho vas passar molt bé, eh? Milli Vanilli, va agradar molt.
Jo m'ho vaig passar molt bé. O sigui, és la història que hem vist moltíssims cops, sobretot els biòpics musicals, auge i caiguda d'un grup musical, en aquest cas encara més per tot aquest trasfons, però jo trobo que la manera que tenen de trencar la quarta paret, que és res nou, però crec que funciona molt bé a l'hora de donar-li una mica de xixa a la trama, sí, digues.
No, perquè anava a dir-te, és, o sigui, és un biòpic o és un documental?
No, és biòpic.
És un biòpic.
Sí.
El que passa és que ja des del primer moment els dos protagonistes parlen a càmera i són ells els que t'expliquen la història, en plan, han parlat molt de nosaltres, però ara nosaltres explicarem com va ser tot.
Probablement.
Llavors jo crec que això li afegeix un punt que és una mica més interessant, no és cap agiografia d'aquestes, o sigui, posen els personatges drogant-se i destrossant-se vius, però sí que mostra la indústria musical per dins, que jo trobo que això és molt interessant, i crec que els dos protagonistes estan molt bé, això és clau, perquè són molt carismàtics i s'hi aboquen moltíssim amb aquests papers que no són gens fàcils a nivell de ball, a nivell d'aquests vestuaris tan horteres que són tan meravellosos perquè se't queden aquí al cap. A mi m'ha semblat molt curiosa la pel·li, m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé.
Ells dos tenen el carisma d'un Gerani, els dos junts. Dos dels pitjors actors que he vist mai.
No funcionen, s'assemblen i poca cosa més, crec jo. Són dos actors horrorosos.
S'assemblen als originals.
Jo crec que els han agafat perquè s'assemblen als originals.
És que són realment dolents.
Són molt dolents. Bueno, estan amb el to de la pel·lícula, jo crec que és una pel·lícula que té un to de telefilm, sí, potser amb una mica més de pressupost de l'habitual, però no es queda, no té l'apariència d'una pel·lícula de qualitat, ni molt menys. De fet, el desenvolupament de la pel·lícula podia haver estat molt més contundent amb la indústria, podia haver parlat del costat fosc de la fama.
És una caserva, sí, de llocs, exacte, comuns.
Llocs comuns, tot molt superficial i tot molt fet al servei de redimir aquests dos personatges. És a dir, la pel·lícula està obsessionada tota l'estona en pintar-los com les víctimes de tot això. Ho van ser, sí, però ells també van participar en aquest joc.
Qui era el promotor de que passés
això? El Frank Farian és un productor alemany molt conegut que va fer famós el grup Bonnie M, fent el mateix que va fer amb Milli Vanilli. El Bonnie M, la veu masculina, la posava el Frank Farian, no era aquell senyor, sí, que saltava com un boig. Sí, no era el Bobby Farrell. És a dir, és una cosa que ell havia fet abans, però que va fer Milli Vanilli d'una forma encara més bèstia, no? És a dir, amb altres cantants, ells no és que canteixen en playback, sinó que els discos, la veu no era la seva. Tot aquest escàndol, al final, ells van vendre gairebé 13 milions de discos. Van tenir una carrera de 2 anys només, però es van forrar, i ells van gaudir de la fama, i van gaudir de les drogues, van gaudir dels cotxes, i van participar també d'aquest joc. I em fot que la pel·lícula, sí, això no ho reconegui. I els pinti com, ai, pobrets meus, no tenien llums, i els van, sí, fer signar un contracte.
És,
no?
és que aquesta part, aquesta part discursiva de la pel·li de... En realitat som víctimes. I ara espero un moment que vaig a consumir aquests 2 grams de cocaïna que m'han donat.
Amb un Ferrari que m'acaben de comprar, sí, no? Clar. Tu... És una mica, es nota massa, se li veu massa, amb perdó l'expressió, del plomero. A la pel·lícula es nota que al darrere hi ha gent del grup implicada i que volen deixar els membres del grup bé. I crec que Frank Farian, que potser aquí hauria estat, jo crec, l'esquerra d'aquesta pel·lícula, està desaprofitadíssim, tio.
Sí, sí.
Tens aquí un personatge meravellós.
Però ell hi és físicament.
L'actor que fa de Frank Farian, sí. Però no, jo crec que aquí sí que haurien de... per mi és l'autèntic protagonista d'aquesta història. Frank Farian, no Milli Vanilli. I aquí s'equivoquen, també, no donen-li tant protagonisme a aquest personatge.
I quan dieu que hi ha un documental, és millor, representa el millor el documental?
El documental està força bé.
Està força bé.
A veure, el documental tampoc el que fa és resseguir els fets, no? Des que aquest senyor s'inventa el grup, fins que un dels membres acaba mort per sobredosi. Sí, això va acabar com el Roser de l'Aurora.
Sí, sí, un d'ells va morir en el 98. Sí, sí.
Jo estic entremig. A mi la pel·lícula no m'ha desagradat, però sí que estic d'acord amb el que comenta el Broc, que es pinten com unes víctimes, i ells van participar del muntatge, o sigui, sabien què hi havia darrere i què passava. Sí que és cert que potser ara això no passaria. Aquests senyors haurien passat per autotune, haurien cantat com haurien cantat, i segurament aquests tios haurien tingut una carrera de 20 anys més, segurament.
Per mi el més interessant de la pel·lícula és aquesta reflexió, tio, de què passaria si això passés ara? Si un grup digués que no són ells els que canten, jo crec que seria una nota a peu seria de pàgina, tio. Ningú li importaria.
Què dius?
Però quants grups hi ha que no són ells els que canten?
T'ho dic de debò, però si ja ningú canta, ja, Xavi.
Ningú canta.
Ja s'està parlant de grups fets per IA. O sigui, no crec que això fos un problema, precisament.
A més, Milli Vanilli, el que t'ensenya la pel·li, crec que és molt, molt interessant, és com van apostar pel poder de la imatge en una època en què la música, la imatge, va començar a tenir moltíssima importància, no? Recorda el videoclip, la MTV, i ells van saber fer-ho, en això sí que van ser molt grans, perquè es van posar aquelles trenes que la pel·lícula diuen que són postisses.
Són postisses, les trenes?
A la pel·lícula expliquen que són postisses.
Sí.
Al principi les duien postisses.
No hi havia res, de veritat. Escolta,
potser les trenes eren seves, però al principi eren postisses.
Va, 10 minuts.
En realitat eren blancs.
Haurem de parlar de sèries també. Anem per la, bueno, al final Milli Vanilli, a la Noe li ha agradat i a la resta no. El Blai,
no,
mig.
Quan estigues 3,
si és que ja t'ho dic ara, 3. Dues i mitja. Aprovat justet.
Va, anem amb les estrenes a plataformes, perquè no unes quantes. Anem a Apple TV, un documental en dues parts, dividit, sobre Steve Martin. Bueno, que es diu així, Steve Martin, un documental en dues partes.
And if you bought my album and you came down here expecting me to do a lot of routines from the record and I didn't do them, well, excuse me!
Va, qui m'expliques qui és Steve Martin?
Un dels humoristes més importants de l'stand-up americà. Important perquè no va ser un mes, sinó que va ser un tio que va veure quin eren els trucs que utilitzaven els principals humoristes d'stand-up comedy i els va donar la volta. És a dir, va crear un format de monòleg innovador, diferent, tirant a surrealista, que buscava una forma de riure que era diferent a la resta, no? Això és el que queda sobretot de rellevància en el primer documental, que és el que jo he vist. Hora i mitja de documental, el primer, el segon, no sé quan dura, però
hora i mitja també.
Estem parlant de 3 hores de Steve Martin.
Sí.
I a mi m'ha semblat un documental impecable en aquest sentit. Està molt ben fet.
Però ell és viu, no? Vull dir que
Steve Martin
és
un
documental sobre ell en vida.
Surt la sèrie de Only Murders at the Building, in the Building.
És veritat, clar.
De fet, ell encara, al documental, a la segona part en aquest cas, el que surt més amb ell és el
Martin Short,
que és el que fa...
Perquè fan gires amb ell per als Estats Units.
Exacte.
Fent teatre.
Que fan això, que tots dos estan a la sèrie aquesta, Solo Asesinados en el Edificio.
Sí.
Però no ho dic perquè normalment aquest tipus de documentals més tan llargs sobre una persona que és una llegenda i tal, és difícil que es facin en vida.
És impecable i tal. Si no t'interessa molt el personatge de Steve Martin, et donarà completament igual. Ja. Que la gràcia de fer un documental així sobre un personatge és que no el coneguis i entris i diguis, hòstia, és que interessant. A mi això no m'ha passat. Jo l'Steve Martin el connecte de fa molts anys, el segueixo, he vist el documental, va... Sí. A la meva parella li va donar completament igual.
Estic d'acord. Suposo que també és una figura que als Estats Units sí que se'l coneix pel que va fer, però aquí potser el coneixem només per la seva faceta d'actor de Hollywood, d'alguna pel·lícula molt coneguda, però aquest tio va ser superimportant. No,
i a més, és curiós perquè les dues parts són molt diferents. La primera part només hi ha veu en off, d'ell i de més gent, i moltes imatges d'arxiu, i el segon, ell surt en primera persona, surt fent-se uns ous a casa, surt parlant amb el Martin Short, surt passejant en bicicleta, o sigui que són completament diferents, i això per mi és un valor afegit. A més, hi ha un moment al documental que per mi és el millor, que és, ell té tots els guions a casa seva, de totes les pel·lícules, i agafa el de Mejor Solo, que me l'ha acompanyat, on va treballar amb el John Candy, que és, a mi és una pel·lícula és una debilitat per mi. I comença a llegir una part del guió on, que era un monòleg del John Candy, i el tio s'emociona i comença a plorar allà davant de la càmera. Dius, hosti, a mi allò de veritat em va posar la...
Un personatge peculiar, perquè en la vida privada el que es veu en el primer episodi és que era un tio molt tímid, que no et deixava entrar en el seu món, era un paio especial, i després resulta que era un dels humoristes més estimats, un èxit increïble, és a dir, era un tio que emplanava camps de bàsquet.
Noemi.
Sí.
A mi m'ha agradat, m'ha semblat interessant. Sí que és veritat que jo no coneixia la part de l'Steve Martin de l'stand-up comedy. Jo, clar, el coneixia com a actor,
de Hollywood, i clar, tot el primer documental em va sorprendre bastant i em va interessar. Sí que potser trobo que és molt exhaustiu, potser un pèl massa. Es fa una miqueta llarg, és veritat que t'ha d'interessar molt el personatge. A mi sí que m'interessava, però trobo que potser és un pèl massa si vols una aproximació una miqueta més lleugera, per conèixer una miqueta més. Però m'ha semblat interessant això, i també quan et parla dels canvis, aquest canvi d'actitud que té ell, perquè durant el primer documental et parla de problemes d'ansietat, per exemple, i com a mesura que es va fer més gran va anar superant això, i ell parla de que en aquest moment estava com a l'etapa més feliç de la seva vida, i em sembla molt interessant això també.
Sí. No, és realment és el que diu el Toni, eh? És a dir, per descobrir-lo potser no és el millor documental, t'ha d'agradar molt el personatge perquè és molt exhaustiu, i a més comença des d'aquell és ben petit fins al final de la carrera, no?
Steve Martin, un documental en dos partes, Apple TV, el trobareu el documental en dos parts d'una hora i mitja cadascuna. Va, en clau de ficció, Prime Video, hi ha aterrat l'última pel·lícula que ha dirigit George Clooney, que en aquest cas és un biopic esportiu, que es va estrenar a sales als Estats Units, però aquí no, que es diu Remando como un solo hombre.
The depression hit everyone hard. No jobs, no food. We were broke.
Looks like you still owe a balance on this semester.
So I was thinking about making some money.
Què, Blai?
Doncs això, el que explica la peli és la història de l'equip de rem d'Estats Units que va anar contra pronòstic a les Olimpíades de Berlín, perquè ningú comptava amb ells, perquè de fet era l'equip...
Berlín 36.
Sí.
Era l'equip juvenil.
Juvenil, d'una universitat que, a més, no tenia molta fama, no era, doncs...
Sí, no.
Harvard, ni... I que finalment va anar als Jocs Olímpics i que, bueno, faré spoiler, però jo crec que això, que guanya la medalla d'or.
No!
Això ho podeu trobar
quin
qualsevol.
De... Sí, quina... Ostres, tu, Blai! Ai.
Què passa?
Ja ho has fet.
Ja ho has fet.
Però és que no cal que ho diguis, és que la història no la coneix tothom, en sèrio.
Bueno...
Va, seguim.
És que és el típic tio que et rebenta les pèl·lis i diu, bueno, però jo...
Com si no ho haguessin dit.
Una pel·lícula que està resolta molt d'ofici, però la pel·lícula, ja està. Si us agrada aquest tipus de pel·lis, la gaudireu, però si no...
Jo crec que George Clooney... vol fer, se li nota massa que vol fer una pel·lícula a l'antiga.
Vol fer carros de
força tant que de vegades li queda fins i tot rància. No sé si m'explico. No, de veritat. A mi em molesta una mica tota aquesta artificialitat buscant sempre aquesta sensació de fer un cinema antic. Tot i així, la pel·li és molt correcta, és una pel·lícula que està ben rodada, les parts de la competició esportiva tenen la seva èpica, poca cosa més.
A mi això no em molesta.
No.
Que vulgui, hagi volgut fer aquesta pel·lícula.
Jo crec que a vegades és massa forçat, tio, és tot superclàssic, superantic, i jo entenc que per algun públic...
Fa servir coses molt velles... que és això dels determinats plànols, contrallum, amb música, el pianito...
Està tot massa ben preparat, sí, perquè sembli antic. Com, no?
Sí. Ja entenem que guanyaran la medalla d'or. Saps? Ja ho entenem. Ja ho tenim clar.
El que sí que és veritat és que jo escolhi últimament... Jo crec que les pel·lis que ha fet com a director estan bastant lluny de les primeres pel·lícules.
Jo una mica igual, jo crec.
No, home, jo me'n recordo Bona nit i Bona sort.
No està mal, aquesta pel·lícula.
Eren pel·lícules extraordinàries.
No, però... Que no sé si són pel·lícules alimentícies, no crec que ho necessiti, però sí que són pel·lis fetes amb desgana. No, se'ls nota molt que estan fetes amb desgana.
És això, és una pel·li clàssica, molt clàssica.
Ja li agradaria ser clàssica.
Ultra clàssica, o sigui... No,
ja li agradaria ser clàssica. Clàssica és bo, eh?
Clàssica és bo. Sí.
Antic. Ja està, sense més.
Va, anem amb la següent. També, en aquest cas, a Netflix, en aquest cas. Pel·lícula argentina, no parem de treure...
Sí, argentines.
Sí,
sí. És veritat.
Amb producció de Ricardo Darín i del Chino Darín, del seu fill, que es diu Descansar en paz, a Netflix.
Donde quiera que estés, pa,
quiera que esté.
Siempre vas a ser mi persona favorita.
Tampoc t'ha agradat.
Sosorete.
Tampoc t'ha agradat aquesta, no, Toni?
No, correcte.
Va, què és? Explica.
No.
No vols explicar què és la pel·li?
Jo te l'explico, si vols. Jo te l'explico.
No, en sèrio, deixeu-me.
És la història d'un perdedor, Màxim. És un tio que té problemes econòmics, té una vida... acomodada, comparteix vida amb una senyora, crec que té dos fills.
I què li passa? Tot s'espatlla.
I tot s'espatlla. L'empresa que careta del pare comença a fer fallida, comença a tenir deutes, comença a estar escanyat, i de sobte la seva vida es converteix en un autèntic infern. I jo crec que a partir d'aquí no sé si hem d'explicar més de la pel·lícula.
Ell guanya la medalla d'or.
Agafa una barca, una canoa...
Agafa uns rems...
Jo diré ràpidament que la primera part m'ha agradat molt i m'ha enganxat moltíssim, els primers 45-50 sí. minuts, però després la segona part, que és quan canvia la pel·lícula, a mi és quan la pel·lícula comença ja a decaure.
Es cau com el seu negoci familiar, cau en picat.
Sí, no, o sigui, a mesura que es va apropant el desenllaç, hosti, les coses que van passant són, no sé, perd tota l'eficàcia que tenia a la primera hora de pel·lícula.
La primera mitja hora és collonuda.
Sí, està superbé.
I la veus i dius, hòsties...
quan se li acumulen els problemes...
que malparits, sí. Com estan ensenyant la caiguda d'aquest senyor, sí, que aparentment és un home, sí, en fi, sí, que no té cap problema a la vida, als inferns. I després, quan estàs als inferns, penses... tant de bo que segueix aquesta vida.
No, és... Sí, t'he merescut.
Jo és que m'esperava una altra cosa, o sigui, és això, té un inici molt bo i m'esperava un final més contundent i és com que fa un viatge molt llarg per arribar a un lloc molt comú. O sigui, el desenllaç no direm res, sí, però crec
no,
que
te'l veus veure de llarg. Va pel Riu de la Plata remant i guanya.
Tu ja te'l veus veure, o sigui, no hi ha cap sorpresa. Dius, ah, molt bé, tot això m'has explicat per arribar fins aquí. O sigui, no... t'esperes més xitxa i no hi ha. Però la pel·li és correcta.